Bon dia. La comissió promotora del tren tram entre Olot, Banyoles i Girona es mostra decebuda per la falta d'avenços a l'estudi de viabilitat.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Els resultats dels estudis ja haurien d'estar publicats, s'han anat endarrerint uns mesos i esperem que aviat ja puguem tenir públics els resultats d'aquest estudi de viabilitat.
És el portaveu de la comissió promotora del tren tram entre Olot, Banyoles i Girona, Ferran Campillo, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Consideren des de la plataforma que s'han presentat informes amb moltes incerteses i denuncien falta d'interès per part de la Generalitat. Com escoltàvem, Ferran Campillo ha explicat que esperen que ben aviat es facin públics els estudis per tal d'avançar cap al projecte constructiu. Demanen que es comencin els tràmits per la reserva de sòl per on ha de passar el traçat. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars. Avui és divendres 15 de març de 2024.
El dia en 4 minuts.
Bicis Actives entrega la bicicleta número 100. Aquest projecte va consolidar-se a finals del 2021 per fomentar el transport sostenible i l'economia circular. L'entitat espera un augment de sol·licituds en els propers mesos. La cúpula vol crear l'oficina per la no discriminació. El partit encapçalat per Jordi Gasulla presentarà la moció en el ple del proper dijous. Demanen que Olot sigui pionera en aquest aspecte i crear una finestra única on recollir denúncies davant actes de discriminació. Al parlar de la Garrotxa arriba WhatsApp al portal de continguts de l'Ajuntament d'Olot. Descobreix Olot presenta 14 adhesius amb les expressions més garrotxines. La 23a trobada puntaires i la presentació d'un nou grup de grallers marcaran una nova edició de la Fira Tèxtil de Sant Josep de Sant Jaume de Llierca. La diada durarà tot el diumenge i comptarà amb una desena d'activitats al centre del municipi. Sergi Pàmies i Jordi Cornudella inaugura la desena edició del Festival Mot. Fins aquest dissabte, una desena d'escriptors de renom duran a terme mitja dotzena de converses en què es parlarà de literatura i concretament de la identitat del jo. En esports, la Unió Esportiva Olot comença la marató amb la visita al Mollerussa. Aquest dissabte, els jugadors de Pedro Dolera disputaran 3 partits en 8 dies amb la final de Copa de Catalunya a l'horitzó. El partit amb els lleidatans arrencarà aquest dissabte a les 5 de la tarda. I la penya esportiva Montagut està cada vegada més a prop de complir el seu somni, que no és altre que l'ascens a tercera catalana. Els homes de Miqui López són primers classificats del grup 3 de quarta catalana amb 8 punts més que el segon classificat.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. El sindicat de llogaters exigeix a la Generalitat un règim sancionador per fer complir la limitació dels lloguers. L'entitat celebra l'entrada en vigor del nou índex i diuen que és un punt d'inflexió a la salvatjada que s'ha viscut. La consellera de Justícia demana compareixer al Parlament per informar sobre la mort d'una cuinera a la presó de Mas d'Enric. Els sindicats bloquegen els accessos als centres penitenciaris per demanar més seguretat i la dimissió de Ubesart. Colau retreu a Pere Aragonès que la culpi del fracàs dels pressupostos i descarta presentar-se a les eleccions del proper 12 de maig. Insinua que Esquerra ja treballa en l'escenari de convocar eleccions i posa en dubte la seva voluntat negociadora. El PSC modificarà l'ordre del dia del Congrés per proclamar dissabte a Salvador Illa com a candidat a les eleccions del 12 de maig. Moret apunta que els socialistes sortiran del Congrés amb la feina feta. En la pàgina internacional, atac mortal en el repartiment d'ajuda a Gaza mentre s'espera l'arribada de l'Open Arms, el vaixell amb el primer carregament d'ajuda humanitària per via marítima. Ja es veu des de la costa. I el primer pare condemnat per la matança del fill menor als Estats Units s'enfronta a 15 anys de presó. L'adolescent va matar a 4 companys d'institut després que els pares li compressin una pistola i fa un mes, en un veredicte històric, la mare de l'adolescent també va ser ja declarada culpable d'homicidi involuntari.
El temps amb Dani Ramírez.
amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Petit canvi de temps avui amb un cel mig ennuvolat, estones més tapat al matí d'hora i també de cara a la tarda i al vespre, amb clarianes al migdia. Pot caure ja alguna gota, algun petit xàfec inferior a 1 o 2 litres per metre quadrat al matí, bàsicament Ripollès, Cerdanya, Garrotxa, Osona i Lluçanès. I a la tarda en aquestes mateixes comarques, però també cap a l'Alt Empordà i Pla de l'Estany, fins i tot les Gavarres, però especialment la zona interior i nord de l'Alt Empordà, cap a la capçalera de la Muga, també l'Alta Garrotxa, Ripollès, Osona i Lluçanès, podria caure algun xàfec o tempesta, localment moderada d'intensitat i amb calamar-se. Les temperatures avui baixaran màximes de 15 a 18 graus després d'una nit que doncs, no es presenta aquesta matinada tan freda, perquè amb els núvols i aquesta petita borrasca doncs, les mínimes els hi costa de baixar dels 5 graus de l'interior o dels 10-11 cap a la costa. Bé, això doncs, pel que fa a aquest divendres, amb aquesta refrescada a la tarda, aquesta mica de pluja que difícilment arribaria cap a la costa del Baix Empordà o de la Selva. Cap de setmana, amb clarianes, amb alguna boira matinera, temperatures una mica més altes. Dissabte assolellat, diumenge també, però al migdia de la tarda una mica de núvols. Es podria mig tapar a la tarda o vespre de diumenge, sense pluges. I la setmana que ve, dilluns i dimarts, temps variable amb algun ruixat, poca cosa, però podria ser que a partir del dia 21-22, ja a meitat de setmana, la setmana vinent, poguéssim tenir un episodi de més pluges, més tempestes i, per tant, es podria animar el tema de precipitacions.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa a la sintonia de Ràdio Olot d'aquest divendres 15 de març de 2024. Comencem parlant de la comissió promotora del tren tram entre Olot, Banyoles i Girona, que es mostra decebuda per falta d'avenços en l'estudi de viabilitat. Consideren que s'han presentat informes amb moltes incerteses i denuncien falta d'interès per part de la Generalitat. El seu portaveu, Ferran Campilló, ha explicat a Ràdio Olot i Olot Televisió que esperen que ben aviat es facin públics els estudis per tal d'avançar cap al projecte constructiu. Demanen que es comencin els tràmits per la reserva de sòl per on ha de passar el futur traçat. Gerard Puigdemont.
Des de fa més d'un any, la comissió promotora del tren tram Olot-Banyoles-Girona està treballant perquè aquest projecte pugui ser una realitat a la Garrotxa en els propers anys. Fa uns dies van emetre un comunicat on, entre molts altres punts, mostraven la seva decepció cap a la Generalitat. Consideren que el govern no ha fet els esforços necessaris per tenir llest un estudi de viabilitat. El seu portaveu, Ferran Campilló, ha explicat als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió visió que el projecte no ha avançat com esperaven.
Ens hem pogut reunir amb la Direcció General d'Infraestructures de la Mobilitat de la Generalitat, doncs ens hem adonat que en aquest any d'estudi doncs, el projecte ha avançat molt poquet, no? I per tant doncs, el comunicat que van fer d'alguna manera intentem donar impuls, no?, a aquest projecte perquè no s'aturi, no?, i pugui continuar endavant.
Al ser un procés lent, el projecte del tren tram Olot-Banyoles-Girona no està complint el calendari previst. Segons Campilló, l'estudi de viabilitat ja hauria d'haver-se publicat i s'hauria d'estar treballant en el projecte constructiu.
Els resultats dels estudis ja haurien d'estar publicats, s'han anat endarrerint uns mesos i esperem que aviat ja puguem tenir públics els resultats d'aquest estudi de viabilitat.
El projecte d'un futur tren tram a la Garrotxa no és l'únic que es troba en aquesta situació. En diversos punts de Catalunya, els estudis de viabilitat també segueixen un ritme molt lent. Segons el comunicat de les comissions promotores, l'únic que té garantit que sigui una realitat l'any 2030 és el del tram del Camp de Tarragona.
Dins d'aquests estudis de viabilitat s'està estudiant el de la Costa Brava, on també hi hauria un ramal cap a l'aeroport de Girona, i també hi ha altres projectes com el de les Terres de l'Ebre, el del Bages-Berguedà, en fi, hi ha diferents infraestructures que més o menys estan totes a la mateixa etapa. Potser la de Lloret i Blanes és la que està un pèl més endarrerida que la resta.
La previsió del projecte del tren tram Olot-Banyoles-Girona preveu 5 estacions dins Olot, una o dues estacions a Banyoles en fase d'estudi i una estació a la resta de nuclis. Es tractaria d'un projecte que tindria un recorregut de més de 140 quilòmetres.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes sobre rodes. Bicis Actives entrega la bicicleta número 100. Aquest projecte va consolidar-se a finals del 2021 per fomentar el transport sostenible i l'economia circular. L'entitat espera un augment de sol·licituds en els propers mesos i convida a participar-hi a aquells que vulguin compartir les seves bicicletes en desús amb la comunitat. Ens dona més detalls el nostre company Pere Bach.
En Bernardo, d'11 anys i resident al barri de Bonavista, es desplaça en bicicleta des del 2022 gràcies al projecte de Bicis Actives. La bicicleta que se li va entregar en aquell moment li ha quedat petita i aquest dimecres se li ha fet entrega d'una bicicleta més gran que s'adapta millor a les seves necessitats.
M'ha agradat molt, però me ha quedat una mica petita ara. Vaig al col·le o vaig a passejo una mica per Olot i tot. Faig exercici, me puc moure molt bé i puc anar ràpid, lent.
La bicicleta que s'ha entregat a en Bernardo per al pròxim any és la bicicleta número 100 que s'entrega gràcies al programa de Bicis Actives. Aquest programa busca promoure sistemes de transport sostenibles i fer-los, en aquest cas les bicicletes, accessibles a tothom. El regidor de mobilitat de l'Ajuntament d'Olot, Isaac Cribillers, valora la iniciativa com un èxit.
Personalment, penso que és un èxit, independentment de que la xifra s'hagi assolit en 2 anys o de que sigui d'esperar que el ritme encara s'incrementi més perquè la demanda és molt elevada, com fa un moment ens explicava en Joan Trigall, el tècnic de l'Ajuntament, ens explicava que la demanda és molt elevada i que per tant és esperable que s'incrementi aquest ritme.
Des de Bicis Actives fan una crida per poder seguir fent possible el projecte. Recorden que en cas de disposar d'una bicicleta infrautilitzada i que es vulgui cedir a algú que la pugui necessitar, es pot contactar amb l'entitat per fer-ho possible. D'altra banda, per optar a la cessió d'una bicicleta cal estar avalat pel Consorci d'Acció Social de la Garrotxa o a una entitat social integrada al programa. En cas contrari, s'haurà de dipositar una fiança per garantir el retorn de la bicicleta.
En matèria social, la CUP Olot vol crear l'anomenada Oficina per la No Discriminació. El partit encapçalat per Jordi Gasulla presentarà la moció en el ple del proper dijous. Demanen que Olot sigui pionera en aquest aspecte i crear una finestra única on recollir denúncies davant actes de discriminació. Proposen que s'impulsi la fase inicial d'aquesta oficina a través del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, informa Natàlia Moreno.
Catalunya disposa d'una llei que busca garantir el dret de totes les persones a viure amb dignitat, seguretat i autonomia. Així és com comença presentant la CUP Olot, la que volen que sigui una oficina pionera en l'àmbit comarcal i a nivell de ciutat, com seria l'Oficina Comarcal per la No Discriminació. Es tracta d'un espai que té com a gran objectiu convertir-se en una finestra on els ciutadans puguin denunciar fets de caràcter discriminatori i que actualment es traslladen a dependències policials. El portaveu del partit, Jordi Gasulla, ha explicat durant la roda de premsa d'aquest dijous que es tractaria d'un fet pioner si Olot i la comarca acaben fent el pas per crear aquesta nova oficina.
Com que no hi ha un element que coordini o gestioni, aquestes denúncies acaben senzillament anotades en un expedient però no hi ha recorregut. I el que creiem és que hi ha d'haver algú que estigui en permanent revisió d'aquests casos per tal que no quedin en un calaix oblidats i que realment s'hi faci alguna cosa.
La previsió del servei és que sigui no només pels habitants d'Olot, sinó també a nivell comarcal. S'hi atendrien persones que pateixin discriminació per motius racials, d'origen, pertinença cultural o religiosa, orientació sexual, entre d'altres. Insten que la Generalitat desplegui en personal i recursos la llei 19-2020, que prohibeix tota forma de discriminació. Gasulla remarca que el servei seria arreu de la Garrotxa.
Creiem que el tema de la igualtat de tracte i la no discriminació, la manera més eficient i de no malbaratar recursos també és que sigui a nivell comarcal. Per això ja quan ho escrivim no diem crear una oficina local, sinó ja posant com a objectiu l'oficina comarcal de la qual se'n beneficien totes les persones de la comarca.
La CUP Olot presentarà la moció el proper dijous en el ple municipal que se celebrarà a l'Ajuntament d'Olot a partir de les 6 de la tarda.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Radiolot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Radiolot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Oients de Ràdio Olot, una notícia que segurament a molts us agradarà. El parlar de la Garrotxa arriba a WhatsApp. El portal de continguts de l'Ajuntament d'Olot, Descobreix Olot, presenta 14 adhesius amb les expressions més garrotxines. Amb aquesta proposta, els impulsors de la iniciativa esperen que aquest llenguatge s'entengui entre els joves del territori.
L'1 de març, a la sala del Torín d'Olot, Joaquim Montoriol i Eloi Domínguez van presentar la segona versió del seu llibre El parlar de la Garrotxa. Aquesta presentació va deixar palès que el parlar garrotxí està de moda, ja que més de 400 persones s'hi van reunir per celebrar el parlar de casa nostra. Ara, des de Descobreix Olot, proposen que algunes de les expressions que apareixen en el llibre es puguin enviar en forma d'adhesiu o sticker en converses de WhatsApp. En dona més detalls el regidor de promoció de la ciutat de l'Ajuntament d'Olot, Estanis Baireda.
Teníem aquest projecte a l'Ajuntament guardat, que no sabíem en quin moment presentar-ho, i ens va semblar que era un bon moment, després de l'èxit del llibre, doncs, treure-ho a la llum i, per tant, oferir la possibilitat que tothom qui vulgui pugui utilitzar aquests adhesius amb paraules i expressions pròpies de la nostra comarca. Són 14, n'hem fet 14 per començar. Esperem, doncs, que comenci a córrer i que tothom que vulgui ho pugui utilitzar, i si veiem que té èxit, doncs anirem fent nous adhesius perquè es puguin ser utilitzats.
Segons els impulsors dels adhesius, aquesta és una proposta que ha de contribuir en la preservació i promoció de l'univers lingüístic garrotxí. Joaquim Montoriol és un dels autors del llibre El parlar de la Garrotxa.
Penso que una iniciativa d'aquest tipus pot acostar d'una manera encara més important entre el jovent per sentir-se pròpia, per sentir-se com a seva, aquesta, diguem-ne, riquesa lingüística, aquesta varietat lingüística que tenim aquí a la comarca. Algunes d'aquestes expressions són més pròpies d'aquí, altres són més generals, evidentment, però les utilitzem habitualment en el parlar, i per tant, avui dia, moltes de les converses, sobretot dels joves, ja no són de paraules, sinó que són a través del WhatsApp. De manera que penso que és una iniciativa que pot ajudar molt també a donar una empenta, a recuperar algunes d'aquestes expressions i a sentir-se sobretot orgullosos de la nostra parla.
Per fer-te amb els adhesius de les expressions més garrotxines, cal enviar un WhatsApp al telèfon mòbil de Descobreix Olot, que es pot trobar al web de l'Ajuntament i a les xarxes socials d'aquest portal.
Marxem cap a Sant Jaume de Llierca perquè la 23a trobada de puntaires i la presentació d'un nou grup de grallers marcaran una nova edició de la Fira Tèxtil de Sant Josep del municipi. La diada durarà tot el diumenge i comptarà amb una desena d'activitats al centre del municipi, Anil Puigvert.
Sant Jaume de Llierca vol seguir recordant el seu passat tèxtil i celebrarà aquest diumenge la 29a edició de la Fira de Sant Josep. Amb el tèxtil com a pal de paller, el dia comptarà amb una gran varietat d'activitats amb l'objectiu de mantenir viva la tradició. La fira obrirà les portes a les 9 del matí amb parades de productes d'artesania i comercials. A partir de 9:45 hi haurà una exposició de cotxes antics que comptarà amb una 80ena de vehicles. Tot seguit es durà a terme, com cada any, la mostra de puntaires, una activitat que, segons l'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, és important mantenir-la.
Mostra de puntaires, de les persones grans, són majoritàriament grans, tot i que també hi ha persones doncs, joves i algun infant doncs, que ha començat també una mica la tècnica. És la mostra que portem 23 anys de puntaires, no? D'aquí Sant Jaume de Llierca. Aquest és una mica un motiu, realment és un dels fets de la fira i que ens fa molta il·lusió doncs, poder-la mantenir i poder-la presentar. No?
La diada també té previst incloure activitats per als més petits, com el Ball de la Faràndula, que anirà des de la plaça de l'Ajuntament fins a la plaça Major, on s'acabarà amb l'actuació de la Marboleny de les Preses. Cargol explica alguna de les novetats d'aquesta 29a edició.
Una presentació aquest any d'un grup de gralles. A la Faràndula no teníem una música, normalment quan balles sempre l'has d'acompanyar o bé d'una orquestra o ficar música, no? I un grup de pares i mares doncs motivats, però fet d'intentar doncs, poder tenir un grup de gralles, doncs fa un any que ho estan començant a arrencar, ho estan practicant, i serà la presentació aquest any, aquest diumenge, a la plaça Major.
Tot i que primer s'ha de celebrar aquesta edició, des de l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca diuen que de cara a l'any que ve prepararan una fira especial, ja que aquesta arribarà als seus 30 anys de vida.
I abans dels esports parlem de literatura, de Sergi Pàmies i Jordi Cornudella, que han inaugurat la desena edició del Festival Mot aquest dijous al vespre. Fins aquest dissabte una desena d'escriptors de renom duran a terme mitja dotzena de converses en què es parlarà de literatura i concretament de la identitat del jo. Aquest dissabte Ignacio Peiró o Jordi Grau Pera també seran presents a Olot. La setmana vinent al Mot es desplaçarà a Girona.
Sergi Pàmies i Jordi Cornudella han estat els encarregats d'inaugurar la desena edició del Festival Mot que acull Olot fins aquest dissabte. La identitat del jo, el fet autobiogràfic, el pes de la família, els fets reals o la ironia han estat alguns dels temes que han tractat durant la conversa. En parla Xavier Pla, comissari del Festival Mot 2024.
Autors que la seva literatura es nodreix, s'alimenta de la seva vida interior, del seu jo interior, que a vegades això es fa de manera absolutament transparent i fent una obra totalment autobiogràfica, per dir-ho així, i d'altres vegades doncs, hi ha més un component més lúdic, com és de jugar amb la pròpia identitat, deformant-la, creant un alter ego.
Aquest dissabte el Mot rebrà la visita de Jordi Graupera o Laura Ferrero, entre altres. El festival compleix 10 anys carregats de lletres i de molts autors que han passat pel festival. Judit Badia és la directora del Mot.
I sobretot perquè podem estar contentes de tot el personal que ha passat, no? Escriptores i escriptors que han passat pel festival, més de 180 converses, més de 340 autors que ens han visitat i això, doncs, evidentment, ens fa molt goig.
Des de l'àrea de Cultura i Educació d'Olot destaquen la importància de poder gaudir cada any d'escriptors de primer nivell a la ciutat. En parla Josep Quintana, regidor de Cultura i Educació d'Olot.
És que també ha demostrat que fora de Barcelona es pot fer un festival de literatura ambiciós, ben fet, amb molta qualitat, amb molta participació, que era un repte, eh? I jo penso que està assolit, per tant, jo penso que hem de felicitar tant a les persones que el van iniciar, amb la Carme Simón al capdavant, com les actuals directores del Mot que l'han voltat fins a aquesta fita dels 10 anys.
La setmana que ve el Festival Mot es desplaçarà a Girona. Allà hi seran presents Enrique Vilamates, Gabriela Wiener o Jordi Puntí, entre altres autors.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest divendres amb l'inici de la marató de la Unió Esportiva Olot que comença precisament aquest dissabte rebent el Mollerús. Els jugadors de Pedro Dolera disputaran fins a un total de 3 partits en 8 dies amb la final de Copa Catalunya contra l'Andorra a l'Horitzó. El partit arrencarà a les 5 de la tarda i, com sempre, es podrà seguir en directe des de mitja hora abans a Ràdio Olot. Guillem Guardiola.
Sense gaire temps per descansar, amb la derrota a l'Hospitalet encara a la memòria i la final de Copa Catalunya a l'Horitzó, la Unió Esportiva Olot comença aquest dissabte una marató de 3 partits en només 8 dies. Una marató que segurament no arriba en el millor moment de l'any. La Lliga no està sentenciada, ni molt menys, tot i que sí que és veritat que l'equip disposa d'un factor molt important a favor. Els 3 partits seran a l'Estadi Municipal. L'Olot rep un Mollerussa en hores baixes que han queixat 2 derrotes consecutives contra l'Hospitalet i el Vilassar de Mar. L'entrenador Pedro Dolera encara recorda com de difícil va ser guanyar-los a la primera volta.
Bueno, per mi, jo vaig dir, ja vaig dir fa poc que per mi va ser el partit més difícil de l'any que hem patit i ho continuo dient, perquè ja dic, encara que l'altre dia l'Hospi van perdre, vull dir, va ser un partit on van dominar, i no, però el dia del Mollerussa és que vam estar, no sé, 60 minuts que no sabien ni per on estàvem, vull dir, es mossegaven, es robaven, sortien, la tenien ells, no la vèiem.
La falta d'encert de cara al gol ha sigut una de les assignatures pendents dels futbolistes de Pedro Dolera aquests últims partits. Empat a 0 contra el Cué, el Castelldefels i derrota sense marcar a l'Hospitalet. Per pal·liar aquesta falta de gol, Dolera podria introduir canvis a l'alineació.
Hem de ficar més intensitat o més encert als darrers metres, que és el que ens falta, perquè al final, si tu mires els dos últims partits, tirem a porta 15 o 20 vegades i no fem un gol. Bueno, ara venen partits que anirem provant coses, vull dir, no sé si en Pablo, si en Roquet, si els dos, si un, si ningú, vull dir, al final no és una cosa d'un nom, al final ells també tenen minuts per demostrar coses.
El cert és que la Unió Esportiva Olot juga la setmana que ve segurament el partit més important de la seva història en la final de Copa Catalunya contra l'Andorra. Dolera no vol pensar més enllà.
Parleu de la Copa Catalunya i ens han fet l'entrevista i coses i tal, i sabem que està allà, però jo sincerament, o sigui, no intento ni pensar-hi, no? Perquè és el pitjor que podria fer jo i el mateix que els dic als jugadors. Sí que és cert que per experiència, ja m'ha passat diverses vegades, davant d'una semifinal, d'una final de Copa Catalunya o de Copa del Rei, o els jugadors es distreuen.
La Unió Esportiva Olot rebrà el Mollerussa aquest dissabte en un partit que arrencarà a les 5 de la tarda. Com sempre, es podrà seguir en directe per Ràdio Olot des de mitja hora abans.
Seguim parlant de futbol, en aquest cas, a Quarta Catalana, on la penya esportiva Montagut està cada vegada més a prop de complir l'ascens i, per tant, pujar a Tercera Catalana. Els homes de Miqui López són primers classificats a 8 punts del segon, quan resten només 9 jornades per acabar la temporada. Tot i això, l'objectiu principal per als de Montagut és classificar-se a la fase d'ascens el més aviat possible.
Cada vegada falta menys per acabar la temporada i ara els equips ja saben si poden o no arribar a competir per aconseguir els seus objectius. El grup tercer de Quarta Catalana, qui ho té tot de cares per aconseguir l'ascens directe, és la penya esportiva Montagut. Quan només falten 9 jornades per finalitzar el curs, els de Montagut van líders a 8 punts del Serinyà, que és segon, i a 16 de quedar-se fora de la zona de promoció d'ascens. L'entrenador de la penya esportiva Montagut, Miqui López, explica que encara queda molta lliga.
Tal com anem, l'objectiu està a prop, ja ho he dit, l'objectiu està a prop i bueno, ells estan molt contents perquè estan pensant en guanyar la Lliga, però queda molt, jo els hi dic, queda molt. I primer hem de tancar l'objectiu, que és fer la promoció, i si aconseguim tancar-lo com més ràpid millor, després podrem pensar en altres coses, però primer el primer.
I és que des del canvi de distribució de les categories del futbol amateur, el Montagut no ha aconseguit mai l'ascens, tot i que en totes les temporades ha acabat a les posicions capdavanteres. Els de Miqui López són el segon equip menys golejat, amb només 16 dianes en contra, i el tercer equip més golejador, amb una cinquantena de gols.
I tots jo diria que del primer fins al vuitè, novè, tots tenim el mateix objectiu, que és intentar fer la promoció.
Enguany hi ha hagut un canvi de format a la Quarta Catalana. Des del segon classificat fins al cinquè lluitaran per l'ascens. A hores d'ara la lluita per entrar-hi és ferotge, ja que des del Serinyà fins al novè classificat només hi ha 10 punts de diferència. Si la Lliga acabés ara, qui jugaria la fase d'ascens, a part del Serinyà, seria la Canya, el Camós i el Sant Pere Màrtir.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot,
l'Olot ha tingut oportunitats, l'Olot ha anat clarament de menys a més en el partit d'avui, però una mala posada en escena l'ha acabat condemnant. Ospi 1, Olot 0, hi ha Lliga, malauradament, a Tercera Divisió.
Si algú es pensava que la Lliga ja estava decidida, s'equivocava. Queden 30 punts en joc i l'Olot en té 4 de marge. L'Hospitalet se'ns acosta i no val a badar. Per això, abans de pensar en la final de la Copa Catalunya, cal fer la feina a la Lliga. Dissabte, sí, sí, dissabte, en directe des de l'estadi municipal Olot Mollerussa. A 4:45 de la tarda, la prèvia, i a les 5, el partit. En David Planella, Pau Masó, Jordi Barranco i Pere Ribas. I el patrocini de Fred Perry Olot. Olot!
Olot! Doncs sí, oients de Ràdio Olot, demà dissabte, en comptes com és habitual d'hoquei patins, dissabte de futbol amb en David Planella i tot l'equip de l'Olot juga a Ràdio Olot des de l'estadi per explicar-nos tot el que passi en aquest Olot Mollerussa, com sempre, en directe al 98.1 FM i a radioolot.cat. Tanquem així l'informatiu migdia d'aquest divendres 15 de març de 2024. Torna la informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Gràcies un dia més per la seva confiança i fins llavors, adeu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.